comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
Com que cada any per qualitat, els pics positius em costa de trobar-los.
I també amb l'efecte Costa, el vicepresident Borda, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada. Tinc dubtes sobre... No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha empatat a 2 al camp de l'Osasuna i se li ha tornat a escapar una altra victòria als últims minuts per defensar massa estona a prop de l'àrea. Ha marcat primer Nico, després Abde, però l'Osasuna ha empatat dues vegades. Ricard, què t'ha agradat?
Molt el gran partit del sub-20 blaugrana. Gavi, Nico, Abde han fet un partidàs, cadascú en el seu registre. Nico l'hem vist arribar des de la segona línia per obrir el meló, per fer el seu primer gol, per barrejar-se amb Gavi, que li fa la passada des de l'altre interior, en diagonal. Crec que ha fet un partit que ha ajudat molt a la sortida de la pressió, més a la primera part potser que a la segona, on ha anat potser caient una mica físicament, però ha fet un partit notable i han fet un partit extraordinari Gavi i Abdi. Quan dic extraordinari, dic és que una mica com deia Costa, mentre la classe mitjana del Barça es va fonent, els nens van agafant diríem forma de classe alta, perquè són els jugadors dels quals penja totes les qüestions transcendents. Abdi ha fet un partit increïble, ha desequilibrat constantment, ha tornat boig a la defensa de l'Osasuna, amb ajudes, sense ajudes, ha fet un gol en una acció de molta dificultat tècnica, però la pilota li botava molt alta, ha tingut paciència per esperar, per rematar, ha ajudat en defensa, ha estat el principal refugi del Barça, tant pels migcampistes, per trobar en ell l'amplitud, com per l'atac, per encendre l'atac, per canviar el ritme, per sorprendre, per crear. I vull destacar també el partit defensiu de Gavi, o sigui, assumint responsabilitats molt més fosques, fent una cosa que era difícil, que era tancar la línia de 4 en defensa, incorporar-se al mig camp en pilota per jugar com a interior. Sempre dona continuïtat a l'acció en pilota, però és que sobretot els dos defensius, o sigui, els guanya tots, o sigui, els guanya des de la càrrega, els guanya des d'anar a terra, els guanya des de saltar, no deixa girar el jugador quan ha de girar. Bé, ha fet una exhibició defensiva que jo crec que no pot diríem que escapar-se al rendiment de l'equip i al balanç del resultat. Era una lectura tàctica molt exigent i jo crec que l'ha complert amb nota, però a més és aquest orgull que té i aquesta intensitat que el Barça necessita en un moment com el d'ara. Crec que són grans notícies de futur, com deia Piqué, i són bones notícies de present, però no se'ls hi pot demanar res més.
Sobre què tens dubtes?
Sobre si Luc de Jong ha de ser titular malgrat les baixes. La seva aportació ha estat pobríssima. Al final ha tocat dues pilotes, però dic final, a partir del 30 de la segona part, dues pilotes que han tingut continuïtat. La resta de participacions de Luc de Jong sempre han estat prèvies a perdre la pilota. S'ha ofert en les descàrregues, però no ha estat capaç de trobar un company, sempre malgrat el cos que té. Se li han anticipat malgrat el cos que té. No ajuda, diríem que en situacions d'avantatge ofensives que ha tingut l'equip, que no ha sabut com resoldre-les. Tampoc aporta, jugant amb extrems, presència a l'àrea. Està vivint un molt mal moment, segurament físic, segurament de forma, segurament mental. Però clar, el Barça s'ha quedat amb tantes baixes que ha de jugar gairebé per obligació. Al Barça encara li queden aquests 2021 dos partits, una casa contra l'Elx, que encara, però al camp del Sevilla, jo no sé si el Barça hauria d'hipotecar-se jugant amb Luc de Jong de nou, o hauria de buscar alguna solució. És que vaig més enllà, és que no sé si Rodado no rendiria més que Luc de Jong en una feina fosca. Jo no et demano d'algú que marqui diferències, sinó de la feina fosca d'un nou que treballi col·lectivament, d'un nou que pressioni, d'un nou que descarregui, que li doni continuïtat a l'atac. Dic aquest nom perquè per dir, ves que no n'hi ha el primer equip, doncs en busquem el filial. Ja sé que és perdre un jugador del primer equip, però és que potser aquest jugador no hauria d'estar al Barça. S'ha esforçat, no se li pot tampoc demanar més, perquè no pot donar més, però el Barça hauria de valorar si fins i tot fins que es recuperin els jugadors de dalt, aquest final del 2021 no troba alguna altra solució per cobrir aquesta plaça.
I què no pots entendre?
Que el Barça no pugui controlar en pilota els minuts finals amb avantatge. I això, fins i tot, diríem que assenyalaré una mica a Xavi amb el canvi de Mingueza per Nico. Potser Nico estava molt cansat, és veritat, havia baixat el rendiment, però potser un migcampista més i no
Ricard,
un defensa més.
Des del canvi de Nico fins al gol de l'Osasuna, el Barça ha perdut la possessió. Tenia un 44% de possessió i s'ha jugat un 54% del temps a camp del Barça.
M'ho pots tornar a dir? O sigui, des del canvi de Nico fins al gol, el Barça ha tingut un 44% de possessió quan ha estat per sobre, m'imagino, en possessió general?
Sí, és a dir, quan marxava Nico, el Barça tenia el 53%.
Doncs, i ha baixat fins al 44%.
Fins al 44%. S'estava jugant un 52% de temps a camp del Barça i hem acabat amb un 54%.
Bé, jo crec que no ha ajudat. Potser no ha canviat notablement, sí, el tema de la possessió, perquè hem passat d'un 53 a un 44, no tant el de la localització. Però és un detall més. O sigui, el tema és que l'equip no tingui prou personalitat per tenir la pilota. Sap que això li havia passat a Vigo, sap que podia passar, l'Osasuna ho ha cremat tot, ha pressionat més a dalt, ha llançat els laterals i ha tancat amb tres centrals, ha buscat la pilota aturada, cada centrada a l'àrea era una oportunitat i anaven com a desesperats a la rematada, però això ja ho sabia el Barça. La manera de desactivar això no és defensar-se a l'àrea, ni és deixar que l'Osasuna et guanyi els duels per arribar aquí. No tinc la sensació que el Barça s'hagi destensat ni hagi estat passiu, simplement que el duel físic el perdràs sempre. Per tant, l'única oportunitat per poder controlar el partit en aquells minuts és tenir una passada més, és trobar una línia de passada més, és detectar on ho tens. El Barça no ha estat capaç i ha perdut la pilota molt fàcilment, no li ha donat prou valor a la pilota. Jo crec que Xavi s'equivoca amb aquest canvi i que això, diríem que afecta també a l'equip, perquè perds un migcampista i guanyes un defensa, que a més Mingueza ja sabem que està viu un moment de molt poca confiança, i més encara en pilota, i ens torna a passar el que va passar a Vigo. És un equip limitat al Barça, el partit ha estat igualat, però ha d'haver-hi moments de partit on has d'interpretar-los sota l'essència del que vols. I és evident que el que vol Xavi s'assembla més a expressar-se a través de la pilota i el Barça s'ha perdut un altre cop alimentant la bèstia.
El poc control amb la pilota dels últims minuts del partit que ha acabat amb l'empat de l'Osasuna, el pobre partit i la poquíssima aportació de Luke de Jong i el partidàs dels tres nanos d'Abde, de Gavi i de Nico. Són les conclusions del partit del Ricard Torquemada. Continuem a la TDT, ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Jo sóc del RAC, perquè si tinc una emergència a casa, m'ofereixen assistència urgent a la llar i servei de reparació d'electrodomèstics. I tu, festa del RAC des de només 39 euros l'any.
No, ¿qué valoración hace de este empate a dos?
Bueno, pues insuficiente, valoración insuficiente. Creo que hemos competido bien, sí. Cuando hemos metido el 1-2 era el momento de tener el balón, no lo hemos conseguido. Ha sido un problema porque ellos cuando se han activado más, han llegado a banda, han centrado, hemos sufrido muchísimo. Y era el periodo que necesitábamos más calma, más dominio del balón, más jugar en campo contrario. Y hemos sufrido demasiado, hemos sido incapaces de jugar en campo contrario para calmar el juego, hacer ataques posicionales, posiciones largas, que es lo que requería el partido, no lo hemos conseguido y al final es la dinámica negativa que llevamos, que no nos sale nada y el empate viene de un rechace, un segundo balón que habíamos entrenado, que habíamos preparado y que vivían de la estrategia Osasuna, de segundos balones, rechaces y al final nos llevamos un punto insuficiente.
No sé si en el partido de ahora prefiere que el Real Madrid caiga por tener todavía opciones de liga, si prefiere que el Atlético de Madrid caiga por entrar en esos puestos de Champions.
No, yo me centro en el Barcelona.
Vale, le pregunto también por los jóvenes, ¿no? Jugadores como Nico, como Gavi y como los que han metido gol, ¿no? ¿Qué valoración hace de estos futbolistas?
Sí, extraordinario, extraordinario. Abde, Gavi, Nico, las aportaciones de los jóvenes, pues suerte tenemos, la verdad, porque están sosteniendo el equipo en momentos difíciles, en esta dinámica tan negativa. Y bueno, el esfuerzo es extraordinario, de todo el equipo, pero al final los que marcan diferencias son los jóvenes y esto es difícil de digerir.
Ahora, Xavi, ¿cómo se reanima el equipo? Bueno, pues para seguir cambiando la cara, ¿no? Para seguir luchando.
Pues seguir trabajando, no nos queda otra. Seguir trabajando, seguir creyendo. Va a costar, evidentemente, cambiar esta dinámica, pero es trabajo. Es trabajo en equipo, es creer, es cambiar esta dinámica.
Ricard Torquemada, Catalunya Ràdio, sisplau,
por favor, aquí.
Bona tarda, Xavi. el Barça ja sap que contra equips com l'Osasuna ha d'intentar no defensar-se l'àrea, els últims minuts ha costat molt tenir la pilota, que era la manera probablement de refredar el partit. Això, com ho veus? I després et volia demanar el canvi de Minguesa per Nico en aquell moment, què és el que volíeu, si refer una línia de 4, si, no està, si pensàveu que tal com estava dibuixat el partit necessitàveu això?
La primera és que no hem pogut aconseguir el domini del partit en els últims minuts, que ho requeria. Era importantíssim jugar a camp contrari i fer atacs posicionals, i no ho aconseguim fer. I tenim un problema gran amb això. Tenim un problema molt gros, perquè és el moment de mantenir la pilota, defensar... A nosaltres ens costa molt defensar l'àrea i patir, i segones pilotes, i no estem acostumats. I, evidentment, ho hem entrenat aquesta setmana, no? Perquè ells viuen d'això, ells viuen de l'estratègia, de les segones pilotes, dels rebutjos, i ens han fet dos gols amb això. Això és... no pot ser. Aquesta és la primera. I en aquells minuts és on havíem de jugar a camp contrari, tenir més paciència, no provar el xut, calma, tornar a començar, i llavors tenir-los al seu camp. Aquest és el requeriment del partit. Però bé, són tantes coses que hem de millorar. Després hem fet el canvi perquè creiem que tant l'Abde com l'Usman estaven fosos. Els dos han acabat amb rampes i hem tingut la idea de jugar més amb una línia de 4 perquè arribéssim bé a tapar aquests centres, no? I ha sigut una pena aquest rebuig perquè, bé, eren 3 punts importantíssims, però al final estem en una dinàmica molt dolenta i l'hem de canviar ja, al proper partit.
Hola, Xavi, aquí a la teva esquerra, Marta Ramon, en directe al Barça a jugar a RAC1. L'actitud, l'entrega i l'atreviment que tenen jugadors joves com Nico, com Gavi, avui... Abde, molt, molt destacat també. Creus que hauria de ser el camí que altres jugadors també seguissin per intentar treure l'equip d'aquesta dinàmica negativa que descrivies ara que pateix l'equip? Ha de ser aquest el camí? És l'exemple que els hi dones com a referent a la resta de l'equip?
Sí, a part, jo crec que és la nota positiva, però a la vegada negativa. És a dir, els jugadors que estan marcant la diferència en aquests moments al Barça tenen 17, 18... i 19 anys. Això és un punt molt positiu pel futur del club, evidentment, no? Però també és un punt negatiu, perquè al final són jugadors tan joves que no sempre tindran un rendiment notable, excel·lent. Llavors és complicat tot això. O sigui, estem en una situació precària, que necessitem temps, que necessitem paciència, perquè hi ha una fornada extraordinària, i avui el partit de l'Abde és espectacular. És espectacular, és una posada en escena tremenda. Tremenda, i la del Gavi i la del Nico, això és espectacular, però clar, ells no poden ser en aquest moment el pal de paller del Barça, això és una evidència. Llavors aquí tenim un altre problema, a treballar de valent, a posar les piles a tothom. Evidentment l'actitud és formidable de tothom, la gent ha acabat amb rampes i és una pena aquest gol perquè acabes desfet, sobretot el vestidor, no? Però és la nostra realitat. Hem de seguir i canviar aquesta dinàmica ja des del proper partit. Necessitem una victòria urgent, de manera urgent.
Hola, Xavi, aquí a la teva esquerra. Adrià Alves, en directo para el Carrusel Deportivo de la SER y Moguts de SER Cataluña. Ganando 1-2, ha habido un momento en el que has quitado del campo a un futbolista para meter a Mingueza, has quitado a Nico y has puesto a Mingueza. No sé si buscabas proteger el resultado y si ahora crees que igual habría sido mejor ir descaradamente a buscar el tercer gol en ese momento.
No, hombre. A ver, hemos ido descaradamente al ataque jugando un 3-4-3. O sea, no se puede ir más al ataque. O sea, ellos jugaban con dos bandas, con un media punta y un punta, y nosotros hemos ido al ataque completamente. Y evidentemente luego, como el trabajo defensivo de Gavi ha sido espectacular, pero ya las piernas fallaban, pues hemos tratado de defender más los centros y tapar las bandas, ¿no? Pero para nada. El objetivo principal, y lo he dicho muchas veces en la segunda parte a todos los jugadores, era tener el balón, jugar en campo contrario e ir al ataque. Y el ataque significa tener el balón, defender con balón, que a nosotros nos cuesta defender. No es por ese cambio que hemos perdido, no. Todo lo contrario, sí hemos ido al ataque todo el partido, pero al final Osasuna nos ha llevado a los últimos minutos a centros, a rechaces, a córners, faltas, y no hemos sabido jugar, y es un problema que tenemos. No hemos sabido jugar en campo contrario en los minutos que vamos por delante en el marcador. Ya nos pasó el día del Español también.
Hola, Xavi. Elena Condis, de la cadena COPE, en Tiempo de Juego. ¿Ha sorprendido en la alineación la titularidad de Umtiti, porque hasta el momento no había tenido ni un minuto, y también la ausencia de Eric García en los últimos tres partidos? En el caso de Umtiti, supongo que lo quiere recuperar para la causa, y en el de Eric García no sé si tiene algunos problemas físicos. Gracias.
Bueno, hoy también era un partido donde los centrales tenían que ganar muchos duelos para estar en campo contrario. Hemos preferido, Umtiti está entrenando muy muy bien, creo que ha hecho un partido bien, bueno, al final ha ganado duelos, ha estado bien en el área, hemos defendido muy bien el área, la pena del gol en la estrategia y luego ese rechace que se nos ha quedado ahí, que no hemos estado atentos, pero al final se merecen jugar todos, la actitud es irreprochable, al final están dando todos la cara en los entrenamientos, por actitud no es, todo lo contrario, al final no nos llega por fútbol, y no nos llega por situaciones donde en ese momento requería, insisto, en tener el balón en campo contrario, tener más paciencia y saber atacar, igual hubiéramos hecho el tercero. Esto es convencido, pero no hemos sabido jugar en esos minutos.
¿Y Eric?
No, Eric es... No, simplemente era un tema táctico, decisión técnica, nada más.
Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez, Onda Cero para Radio Estadio. ¿Estás preocupado? Porque el equipo, como dices tú, necesita sumar de tres en tres. Estáis muy descolgados y luego, además, perdéis muchos puntos en los minutos finales de partido y sobre todo que necesitáis puntos, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, hay que cambiar la dinámica. Hoy queríamos hacerlo, nos habíamos propuesto cambiar la dinámica, pero no hemos podido. Al final es una realidad dura porque no nos llega al final con temas futbolísticos. Ya no es por actitud, ni por ganas, ni por ilusión. Es por un tema de fútbol que no nos llega. Al final son 20, 25 minutos que debíamos estar en campo contrario, que debíamos tener paciencia, gente con empaque para decir que es el momento de controlar el juego y nos falta ese tipo de futbolista. Esta es la realidad.
Última pregunta, por favor.
Sí, hola, Xavi. Ramón Hernández, Radio Nacional de España, para Tablero Deportivo. Permíteme que centre otra vez el discurso, la pregunta en Etzabde, porque es cierto que ha hecho un partidazo descomunal. No sé, ¿está ya como para cargarle un poquito más, incluso sobre su espalda, a pesar de la juventud que tiene, dada la calidad que ha demostrado hoy, cargarle gran parte de la responsabilidad de futuro inmediato de este Barça?
Bueno, yo no diría eso, ¿no? Cargarle no, pero es un jugador diferencial. Lo es. Hoy lo ha demostrado y puede marcar diferencias. No por el gol, sino por el partidazo que ha hecho. Se ha ido al contrario, ha provocado dos amarillas, los dos jugadores de banda con amarilla. Bueno, es un puñal, es una maravilla, la verdad. Es una sorpresa. Lo vimos el primer día con el filial, justo llegar cuando fichamos. Y bueno, es una maravilla, la verdad que sí. Es la gran noticia, pero para la vez quizá la negativa también, ¿no? Que estos jóvenes están dando el callo de una manera tremenda. Pero nos tenemos que exigir más a todos, más.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.
Xavi Hernández, amb les idees clares, amb el discurs sobre el que ha passat, diríem que molt al cap. Una altra cosa és el que podrem debatre ara, què ha passat perquè el Barça no hagi respost com volia Xavi en aquests minuts. El tercer temps de la TDT.
La TDT.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força. Una estrella! De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Hola, Ricard.
Estic sortint de la sala de premsa. Doncs ja ho veus, Xavi ho té clar que li ha faltat a l'equip tenir la pilota. Això ja ens ho sabem, fins i tot ho hem pogut veure, ens va passar a Vigo. Però la pregunta és directa, perquè crec que és un tema de debat. Tens la sensació que amb el canvi l'equip ha perdut les possibilitats que tenia de fer el que volia?
Jo estic d'acord amb tu, sí. Entenc l'argument de Xavi perquè...
L'ha explicat molt bé.
Sí, l'argument, és a dir, la manera com jugaves avui, i també estic d'acord amb ell que el Barça, mentre ha aconseguit que el partit fos com ell volia, l'ha anat a buscar, és a dir, això d'avui amb tres centrals no té res a veure amb altres dies de tres centrals de Koeman i fins i tot amb altres dies de tres centrals de Xavi. Avui era tomba oberta, però és veritat que tenies un interior que li tocava córrer com un condemnat. I entenc perfectament que hagi arribat un moment que digui no em puc fiar de que el tio li durin les cames 90 minuts i encara que dominis molt el partit, si vas guanyant d'un gol en camp contrari, és, vaja, passa tota la vida que acabes a la teva àrea defensant pilotes, però acabes els últims 5 minuts, no l'última mitja hora. Jo ho veig com tu, però entenc el seu plantejament. I dit això, jo a Xavi no li demano que el Barça faci gols si no té capacitat, jugadors capacitats per fer-ne, però allò que dèiem amb els partits de Koeman, no ens podem creure que no sigui capaç de defensar en pilota, això sí que ho esperava de Xavi. I clar...
Fins i tot ha dit que ho havien treballat. O sigui, clar, ell arriba un moment que la sala de premsa és la segona setmana que ho fa. Aquí...
Però és molt transparent, eh?
Perquè... Vol destacar que allò ell ho tenia al cap i que s'havia treballat i que aquí... no hem sabut fer, que tenim un problema.
Sí, hi ha un punt de a mi que em registrin que, bueno, sí. És... no sé si farà gaire gràcia al vestidor, però ha arribat un punt que ja m'és igual.
Bé, exacte, i que jo crec que ell també, no? Ha de ser un moment que faci el pas endavant.
A mi el que em sembla que és un punyal, ara que ell ha parlat d'Abde com un punyal a la classe mitjana, és que tant a l'entrevista Movistar com ara ha insistit que l'invent s'aguanta pel jove. Vaja, s'aguanta.
Sí,
el poc que s'aguanta, l'aguanten els joves, i és que és terrible.
Sí. I ara, sí. I ara el tercer temps assenyalarem allò que és lleig, però que jo crec que toca. També ha dit que ha dit en castellà futbolistes con empaque para tener la pelota. I jo crec que aquí hi ha un missatge claríssim cap a Frenkie de Jong.
Claríssim. No, i també et diré que... Ara estava pensant, a veure que no diguis, posa un altre migcampista en lloc de Mingueza i no n'hi hagués cap a la banqueta, però sí que hi havia migcampista, hi havia Riqui Puig,
hi havia Riqui.
Que ha jugat, si no m'equivoco, els dos últims partits estones i entenc que no l'hagi convençut gens. Per tant, és que hi ha moltes coses que són significatives de com ho veu ell, al marge del que diu, que no s'encalla una pel que veig, i trobo que fa ben fet, però...
Sí.
Que acabis el partit d'avui, que ha estat molt exigent amb tres canvis, em sembla significatiu. És a dir, hi ha unes quantes coses que són significatives. I dit això, la pena és que hi ha dies que dius se'ns ha escapat del partit per un accident. Avui no. És evident que el Barça, la segona part, per mi no ha jugat com a la primera. I això que ha aconseguit posar-se en avantatge, i jo, quan he vist l'1-2, he pensat, bé, no sé si aquesta gent tindran prou rems per remar. Doncs sí, al final has acabat... Perdent el control del partit, he tancat el teu camp, i quan et poses en aquest escenari et poden fer un gol en qualsevol acció.
Bé, el que queda clar és que no hem inaugurat una nova etapa i que
no,
passen els dies i els partits i som on som i diríem que no hi ha un salt o punt d'inflexió, no hi ha una modificació respecte al panorama.
Però és que no sé ben bé amb les eines que té si es pot fer una gran sacsejada d'alineació.
Una petita.
Sí, home, sí, la petita ja l'ha fet.
Tot i que no li demano, no demanava tant des de l'alineació, sinó tant com des del rendiment, que van passant els partits i que estàs esperant que algun dia veure una actuació més completa, una actuació més madura, ja no dic més brillant, o sigui, el mateix rendiment que tenen els joves que el doni algú de la classe mitjana, és a dir, veure un avenç, veure que passa alguna cosa diferent respecte al dia anterior, que no ha estat el dia. El que volia confirmar era que ho veies així.
No, és que això de la nova etapa jo ja no ho vaig entendre quan ho va dir a Munic, perquè crec que ho vam comentar amb tu, que jo la nova etapa pensava que és quan havia arribat, no ara, després de quedar eliminats de la Champions, però a mesura que han anat passant els dies, i ahir ja ho vaig acabar de confirmar amb la roda de premsa prèvia, és evident que era un recurs anímic, com per dir, escolta, esborreu tot el que hem fet fins ara i tornem a començar de zero, però clar, això no serveix de res, vull dir... És a dir, si jo esborro tot el que he fet fins ara, si torno dilluns a la ràdio no seré Puyol, saps què et vull dir? Que cadascú serveix perquè serveix. Mm-hmm. Però...
Bé, doncs el Barça ha empatat a Pamplona...
No, pensava que guanyaria, estic decebut.
Sí, però... Sí.
Normalment ja saps que no ho veig amb facilitat, els pronòstics.
Un dia que t'animes, a mi em sorprèn, un dia que t'animes...
T'ha sorprès.
No t'animaràs més, clar, ja ho entenc. Però bé, mira, és un punt... No són tres, però és un punt.
Que si és veritat és que ara ja comença a ser dramàtic guanyar.
Sí.
És que aquell...
Bé, la setmana que ve...
Que van passant els partits i dius... Va, bueno, si no juguem tan bé, però guanyem, que era el que estava disposat a assumir avui, doncs mira, tira. Mm. Però és que està marxant tot i o t'hi poses ja, i ja per mi vol dir guanyar els dos partits d'abans de Nadal sí o sí, o realment l'escenari... És que em fa por...
Jordi, no ens marquem objectius.
No.
Guanyar els dos partits abans de Nadal, o sigui, si vols, ara ens juguem un pèsol o una mongeta... No els guanyarem tots dos. O sigui, vaja, a mi em sorprendria molt. Seria el millor regal de Nadal abans d'arribar al Nadal. No sé... El que no podem perdre és la il·lusió, perquè la il·lusió l'hem de venir. I hem de pensar que avançarem.
Ja t'entenc que pensar que guanyarem aquests dos és ser un suïcida, però és que l'alternativa... és quedar tan despenjat que arribi un moment de la temporada que no anem enlloc.
És que l'alternativa, potser la realitat, que veurem quina és, que no sabem quina és la que s'acabarà imposant. Hem d'estar oberts a tot.
Encara no he arribat a aquest punt. És possible que ja arribi, però encara no vull...
No vull dimitir. A mi la il·lusió que m'empeny és que algun dia hi hagi un partit que, diguem, això és diferent respecte d'on érem. Però vaja, cadascú pot tenir les seves, la qüestió és que s'han de tenir il·lusions i que hem de seguir remant, perquè, com ha començat la transmissió d'avui, The Show Must Go On. La vida, el futbol, la Lliga, el Barça... El millor?
Abde.
Gràcies, Jordi.
Bona tarda.
Coneixes Assisport, el nou servei d'assistència sanitària gratuït i en exclusiva per a les persones assegurades? Assisport és el centre de medicina esportiva del segle XXI, creat per assistència sanitària. Optimitza les teves capacitats físiques. Millor que fer esport és fer Assisport.
Vicepresident Borda.
Bona tarda, Borda.
Bona tarda.
Bona tarda, refresc, Jalmà.
Hola, bona tarda.
Borda, que avui has estat aquí a Pamplona.
Sí, estic tornant ja cap a Catalunya.
I com has viscut això?
És que no em va bé això de veure els partits al camp.
Ja t'has posat nerviós?
No, m'ha augmentat la frustració, perquè recordes que l'altre que vaig veure aquesta temporada va ser el clàssic i jo vaig sortir molt enfadat, i aquí... Si vols agafar-te als joves, et pots agafar i penses, bé, hi ha material per a un futur a mitjà termini, però bé, jo el canvi d'etapa en la línia del costa jo no el veig enlloc. Ha sigut el mateix de sempre i una sensació vista en el camp d'impotència i a vegades d'equip petit. A la falta de 20 minuts del final del partit, Ter Stegen estava perdent temps. I això al Barça són sensacions que costen de metabolitzar.
Sònia, Xavi té el diagnòstic clar. Una altra cosa és que el pugui variar, però avui a la roda de premsa, ara ho repassarem, ha deixat algunes frases prou sucoses, eh?
Sí, no és el primer dia que davant d'un gol encaixat diu i ho havíem entrenat.
El segon, sí, del partit del Sabetis.
Sí, exacte. I clar, jo crec que ell també s'està frustrant amb el pas dels partits, pensant, ell va arribar amb molta força i amb molta energia, pensant que podria canviar aquesta dinàmica, i es veu immers en que tampoc pot capgirar el que fa ja molts partits, i diria temporades que veiem al Barça, és quan va amb el marcador per davant, l'única solució... que adopten els jugadors és intentar anar-se'n enrere. Dic que adopten els jugadors perquè, home, si Xavi explica que, i ell té molt clar que hem de jugar a camp contrari malgrat el resultat, doncs imagino que és la instrucció que ell dona i que entrenen durant la setmana, però això després els partits no es veu reflectit. També és veritat que en aquest sentit ell defensa el canvi de Mingueza, però el canvi de Mingueza no ajuda a que l'equip pensi, d'acord, ara farem un pas endavant i anirem a buscar el
tercer. No ho ha fet
tercer.
Amb aquesta intenció, ho ha explicat no, molt ja. Bé, però creieu que ha afectat?
Home, l'equip ha canviat, no? Moltíssim. En el moment en què ha entrat Mingueza, de cop i volta, l'ambient allà al camp ha canviat i l'Osasuna s'ha abocat a... contra el Barça. També és veritat que...
Osasuna venia a fer dos canvis, ha carregat amb Budimir, amb el Ximi Ávila... I, o sigui, els canvis, el canvi de Mingueza i treus un migcampista com Nico potser no ajuda, no?, a ocupar més el camp rival, és cert. Però aquí hi ha la intenció, la idea dels jugadors. És que el Barça no és d'avui. Li costa moltíssim fer tres passades seguides.
I no és de Xavi.
Sí,
no?
I deixa'm donar una dada sobre els gols encaixats als últims minuts. Els últims 5 partits de Lliga, el Barça ha perdut 5 punts als últims minuts. Contra el Celta va encaixar el 74 i el 90. contra el Betis, el gol encaixat va ser al minut 79, aquí va perdre un altre punt. Avui contra l'Osasuna, el 86, i recordem que contra l'Espanyol, amb l'1-0, canvia Busquets al minut 78, i el Barça també pateix aquells últims 10 minuts, i contra el Villarreal, empat al minut 75 al Villarreal, i fins i tot té ocasions per guanyar, finalment el Barça aquí rescata dos punts.
I contra el Benfica a la Champions, que el miracle
és el Benfica. Sí, però el Barça també va tenir ocasió.
Contra el Benfica potser sí que és cert que és diferent, perquè aquí diríem que l'equip estava bolcat perquè se sabia fora de la Champions si no marcava.
Balaïdos,
l'Espanyol,
Villarreal, Espanyol, partits en què tens l'avantatge, en què tens l'avantatge. Avui sí que tenen un diagnòstic clavat. Jo el del Betis també l'allunyaria perquè és una jugada aïllada i, com diu la Sònia, també en un moment que el Barça estava anant molt a guanyar el partit. Però la resta sí, i la resta demostra la fragilitat de l'equip un altre cop en pilota, ara ho dèieu, la immaduresa de l'equip en aquest sentit.
La falta de, com ha dit Xavi...
d'empaque.
Exacte.
És que ell mateix hi detecta el problema en el que nosaltres venim elogiant i que també tots sabem detectar el problema en això, que és que el fet que els joves estiguin sent els millors no és un bon senyal. Vol dir...
No, de cap manera.
Clar, vol dir, primer, que si els joves són els millors, els joves també tampoc poden ser regulars al 100%, clar, també tenen pecats de joventut, i a sobre, si els que són veterans, diríem, no estan remant més del que... del que hauríem de remar, doncs ens porta un equip de mitja taula que ara ja anem baixant quins són els rivals directes. La setmana, cosa, fa dues setmanes era el Betis i ara ja és l'Osasuna.
És que si Xavi no fos l'entrenador del Barça i li haguéssim fet una entrevista i hagués dit això, hauríem tingut la sensació que clavava el diagnòstic. Ha dit, amb el tema de defensors sense pilota, ha dit, és un altre problema dels molts que tenim. Els joves són un altre problema, perquè és una cosa positiva però també una negativa. No ens arriba per futbol. O sigui, diríem que l'anàlisi és, jo crec que és impecable. O sigui, coincidim en la mirada, que ja és molt. El problema és què està disposat a fer ell, què pot fer ell per canviar aquesta realitat.
I respecte a l'últim dia, han passat poques coses. És veritat que ja té poc marge a fer, però jo no he vist... una de les coses que m'han passat una mica desapercebudes després del partit de Champions era revelar-se. Jo avui no he vist rebel·lió enlloc, més enllà d'Abde i una mica en Gavi.
Però és que ja... És que no té marge. És que està jugant Luke de Jong perquè és que no hi ha res més. Sí, és a dir, que tampoc...
Potser no hauria de jugar Luke de Jong.
Jo estic bastant d'acord. Per mi, prefereixo que jugui Coutinho de fals nou.
Sí.
Però...
veient les seves intervencions...
Com feia Koeman.
Doncs sí, és que no porta res, Luke de Jong.
No.
Zero.
Bernat,
jo,
què?
Jo avui crec que és un partit d'especial gravetat, perquè crec que avui el Barça no ha estat capaç de guanyar a un rival que per mi no és res de l'altre món, és inferior a Betis, és inferior fins i tot diria que Espanyol, ja no parlem de Champions. És un partit que, com deia el Jordi Costa, avui s'havia de guanyar sense tampoc haver de fer el partit de la teva vida, i ni així som capaços.
És que l'Osasuna no és res de l'altre món i el Barça tampoc és res de l'altre món.
Sé que aquesta és l'explicació, però crec que és molt dolorosa i que per molt que en siguem conscients internament, adonar-nos en fets no deixa de ser dolorós. I això és important i és dolorós perquè al final estem parlant de que, ja sé que el Ricard no vol mirar pels resultats, però és que estem mirant per una classificació que sí que té una importància. Que és
ja va 8 el Barça,
És la de jugar a Champions 8. La temporada que ve i això no va. I si tu no tens nivell... Sí, és bé que hi ha moltes baixes, per superar a un equip com Osasuna, que no és res de l'altre món, insisteixo. Ostres, la situació és molt, molt, molt més greu del que ens podem imaginar. I respecte a l'anàlisi de Xavi, té raó, és a dir, estan tirant dins del carro els joves i això deixa en molt mal lloc jugadors molt cars, molt importants i que estan passant absolutament desapercebuts. I vaig a posar noms, Frenkie de Jong, Dembélé... Fins i tot afegiria Ter Stegen, que té unes actuacions, unes intervencions estranyíssimes.
Mira, és a dir,
avui salvem a Piqué, però salvem a Piqué perquè ha tret l'aigua de la barca defensant contra l'Osasuna. No és que hagi fet un partidàs al Parc dels Prínceps o al Bernabéu. O a... no, sí, sí, però...
Bernat, una cosa. Sobre el tema de l'Osasuna. És que l'Osasuna... hi ha molts més equips inferiors a l'Osasuna a la Lliga, eh? O sigui, l'Osasuna... l'Osasuna no és un equip fet per jugar a Europa. Això és una evidència. Però no em sembla que l'Osasuna sigui un termòmetre com per dir que si no guanyem l'Osasuna no guanyarem ningú. Primer això. I segon, Piqué ha buidat aigua contra l'Osasuna perquè jugava contra l'Osasuna. Si jugues contra l'Osasuna no pots buidar aigua contra la societat.
A veure, és a dir, això és quan un jugador ha fet un partit perfecte, excepcional en defensa i evidentment ha fet el que havia de fer. El que em refereixo és que ha arribat un punt on defensar a l'àrea contra l'Osasuna traient pilotes i salvant de jugades de perill s'acaba convertint en el gran mèrit del Barça i m'agradaria
no,
que això
jo crec que no. Jo crec que no
és com quan un jugador fa un hat-trick, un jugador que fa un hat-trick en una eliminatòria de Copa contra un equip de segona B. No és el mateix, perquè el que està explicant aquesta situació de Piqué és que el Barça ha patit contra l'Osasuna.
Sí, però
jo el que vull dir és que siguem conscients que estem veient una realitat que per molt que diguem que sí, que la tenim clara, que és el que hi ha, etc etc, és molt més greu del que em sembla que ens imaginem.
Bé, no, és que depèn de què s'imagina cadascú. Vull dir, és que això és una qüestió d'expectativa. Serà molt més
doncs,
greu del que tu podries haver imaginat.
Algú s'imaginava, potser, i jo m'incloc que entre els quatre primers era una opció assequible, i ara ja no ho veig.
Doncs aleshores ja hi coincidim, veus? Ja hem guanyat alguna cosa, han passat uns mesos i estem d'acord. Ara parlarem de pro d'aquests nous propis, que jo crec que estan ben plantejats. Abans, Mireia, aquí a Pamplona, Joan Laporta, l'has pogut veure?
L'hem pogut veure, ha marxat ja de l'estadi en una furgoneta, la típica furgoneta negra protocolària del club, ha estat el primer en sortir dels membres de tota la directiva, ha accedit a fer-se fotos amb algun dels aficionats, però els de seguretat han creat un cordó perquè la gent no se li acostés. Tal era la seguretat que fins i tot Mateu Alemany i Rafa Justi han tingut problemes per penetrar aquest cordó i entrar dins la furgoneta. El president Laporta ha sortit enfadat, molt enfadat, tant que fins i tot ha escridassat els seus demanant que aquí faltava per entrar a la furgoneta perquè volia marxar d'allà. Se l'ha vist anímicament destrossat, amb la metxa molt curta. Alguns aficionats l'han escridassat i li han dit que marxés cap a casa. Ell s'hi ha encarat i s'hi ha reivindicat. S'hi ha encarat, els ha mirat amb mirada desafiant i fins i tot en algun moment ha fins i tot tret pit.
Un moment, Mireia, els aficionats que li deien això eren aficionats del Barça o de l'Osasuna?
Tots dos, de tots dos equips. Hi havia gent de l'Osasuna que s'hi ha sumat i majoritàriament eren del Barça.
I ell ha reaccionat mirant-los, no els ha contestat, però, eh?
No, tots els crits que s'han sentit per part de Laporta eren dirigits a membres de la directiva.
Que tenia ganes de sortir d'allà el més ràpid possible.
Exacte. Llavors, la gent que l'ha escridassat sí que se'ls ha mirat de manera molt desafiant i ha tret pit. S'ha pujat sobre un esglaó de la furgoneta i s'hi ha encarat sense paraules, però els ha mirat de manera desafiant, i si entreu a les xarxes socials d'aquí una estona mirarem de penjar alguna de les imatges.
Serà interessant veure aquestes imatges d'aquesta sortida de Joan Laporta del Sadar que ens relata la Mireia Ruiz aquí a la TET de Catalunya Ràdio, com una mirada privilegiada del que ha pogut veure d'aquesta sortida.
Jo he vist la gent molt calenta a la graderia, Ricard.
A la gent del Barça.
Sí. La gent ha estat, la veritat, m'ha sorprès l'ànima amb què ha estat tot el partit, però en el final hi ha hagut crits de retrets, especialment a Piqué, perquè Piqué ha anat a fer la flash interview i estava molt pròxim a la zona on hi havia els aficionats del Barça, i allà els ànims estaven caldejats.
Bé, fem una cosa, quan veieu les imatges, quan les puguem tenir a les xarxes, Xavi i companyia, sobretot els que sou a l'estudi, les comentem. A veure què us semblen, la porta conegut, diríem, que no ens estranya gens res del que ens explica la Mireia, tot i que últimament estava seleccionant molt aquests moments, perquè, clar, no pot estar enfadat cada 3 dies, i sobretot no sempre tenim accés a veure com abandona Joan Laporta un estadi. El Camp Nou és gairebé impossible, però aquests camps com el Sadar, que són més petits, probablement és més assequible.
No sé si ho heu sentit, però ara tot just hi havia aplaudiments, els jugadors del Barça estan marxant, i abans de marxar A Xavi l'hem vist a dins de l'autocar parlant amb el seu germà, pendent del telèfon mòbil, menjant un entrepà a cap cot, però justament abans de marxar ha decidit que baixava i els aficionats del Barça que encara eren aquí se n'han beneficiat i és que s'ha quedat fent-se fotos amb tots els aficionats blaugranes.
O sigui, Xavi
i de
l'Osasuna
que
hi havia aquí.
Expressament per fer-se fotos, Exacte, sí, sí.
Molt bé. I Mireia, tenim declaracions d'algun jugador?
Tenim declaracions d'Abdi, els micròfons de Barça TV, content per estrenar-se com a golejador amb la samarreta del Barça.
Hoy ha llegado tu primer gol con el Barça, tu primer gol en primera división.
Sí. Estoy contento, pero también triste por el resultado.
Es lo que te iba a decir, claro, es el típico gol, ¿no? Que cuando ganas el partido seguramente te sabe mejor, pero es tu primer gol en primera.
Sí, eso, muy contento por el primer gol, que va a ser el primero de muchos, espero. Y nada, estamos tristes por el resultado, que no nos lo merecemos, el empate, está claro. Nada, seguir trabajando, que es el que no toca a otra. A ponerse el mono trabajo y a currar.
Lo tienes muy claro. Esto también te está sirviendo a ti, ¿no? Tres partidos ya seguidos como titular y la sensación es que cada vez vas a más.
Intento dar lo máximo. No quiero desaprovechar esta oportunidad que me han dado y cada vez que sea más, mejor.
Tú empezaste con Sergi también en el Barça B, es el quien te hizo debutar, pero ya llevas unas cuantas semanas con Xavi, que me imagino que era un ídolo de juventud. ¿Qué te está aportando en el momento él como técnico?
Me ha pillado.
Me refiero en el sentido de que qué cosas te está diciendo, te está dando esa confianza que me imagino que un jugador como
sí,
tú quieres de encarar, de trabajar.
Claro, él me dice, si tú la tienes ahí, encara. No, claro, yo, pues claro.
Tengo una pregunta, ¿a quién has dedicado el gol? O ha sido un poquito en general, porque te has ido hacia el banquillo y
claro,
no sabías...
el banquillo y lo he celebrado con mis compañeros, los médicos, los fisios, los entrenadores que están ahí día a día apoyando y solo se he querido dedicar a ellos y también a mi familia, claro. Eso ya de corazón.
Ven adelante, que sigas creciendo y que sigas marcando muchos goles.
Muchas gracias, hombre.
El millor jugador del partit.
I arriba el moment de saber quin ha estat aquest millor jugador de l'Osasuna 2, Barça 2. El Jordi Costa ha votat Abde, que ara el sentíem. Bernat Soler.
Ara m'has pillat Abde.
Bé, jo crec que pots preguntar si algú surt
Abde?
No
seré jo.
Jo dubtava entre Umtiti i Abde i al final votaré Abde. Va.
Però per les declaracions d'Abde o no?
Gent segura, eh?
Dubtava entre Abde i Gavi, votaré Gavi.
Molt bé, Xavi.
No,
Jalma, per què riu?
No, perquè em fa gràcia la manera de dir-ho del Xavi.
Doncs Abde, millor jugador, l'audiència també l'ha votat, també bastants vots per Gavi, que ha quedat segon.
Bé, doncs Abde, Gavi i els joves. Escolta'm, sobre el tema dels joves, ho ha dit Xavi, o no sé si Piqué, que això és futur i que ara hem de pensar en el present, però mentre ens esgarrapem amb el present, ens hem de felicitar del futur que hi ha. O sigui, és que estan aguantant l'equip,
sí.
Amb un camp com el d'avui, amb exhibicions individuals, ja no futbolístiques, sinó d'orgull.
De personalitat,
Exacte, en situacions de màxima pressió, com el que estem dient, que és gairebé històric a la trajectòria del Barça. És bestial, el nivell que tenen.
De fet, aquest any és dramàtic pel Barça fins al moment, però és un màster per tots aquests joves. Probablement el que estan aprenent aquest any en un procés normal del club i no en aquesta desfeta en la que ens trobem ara mateix, ells potser trigarien 2-3 anys a agafar aquesta experiència que estan agafant. Per tant, és cert que de cara al futur anirà molt bé aquesta temporada. Una altra cosa és en quin lloc de la classificació acabaràs l'any. Però pel que fa a ells, és evident que mira, és que Gavi té 17 anys. Probablement ningú s'hi hagués atrevit amb ell si tinguessis un mig del camp com Déu mana. Bé, també en aquest cas ha influït molt la lesió de Pedri, però... Sí,
jo,
sí.
No li sé veure tants els aspectes negatius que deia Xavi, a dir, clar, si ells no seran capaços, també ho comentaves tu, Sònia, de mantenir certa regularitat. Jo, clar, de moment no... Hi ha un partit que no va ser gaire bo de Nico la setmana passada contra el Betis, però el rendiment de tots tres és tan alt, el compromís és tan bèstia...
Us en recordeu que vam començar la temporada que algú tenia por de que es cremessin? O sigui, us imagineu que no haguessin aparegut? O sigui, ja...
Ara estem cremats nosaltres.
Clar, o sigui, teníem la sensació que podíem escollir, i ara es veu clarament...
No, és indiscutible que han de jugar sempre tots clar. Tres. I Ansu quan estigui bé. Però, per exemple, Frenkie de Jong ha de començar a desaparèixer de, sí, de l'11. Sí. Ja.
Ara anirem amb aquests noms. Algú es vol quedar o vol marcar, diríem, l'opinió sobre alguna cosa que l'hagi impressionat dels joves especialment? Sí, a mi el tema Abde em té revolucionadíssim.
Sí, però mira, és que ara el sentíem i és que és la manera més simple, el seu joc és tan simple com la manera ell com juga... té d'explicar-ho. A ell li demanen que encari i ell encara, sí, sempre. Sí, sí. I aleshores...
Com al carrer, ell juga com al
exacte,
carrer.
Exacte, i el dia que potser no tingui el dia, doncs probablement veurem com perd 10 duels i aquell serà el dia que el canviaran al minut 60 o el que el canviaran al descans.
I en recordarà però... Dembélé, aquell dia.
Sí. Absolutament injust aquest comentari. Però bueno, és que segurament és el joc dels extrems aquest. Sí. I de fet, Xavi, el primer dia que, recordeu, aposta primer per Ilias, li dona 45 minuts i després li dona 45 a Abde, ella explica que els extrems a vegades estàs inspirat o no, i que és la posició en aquest sentit que probablement ha de rebre més canvis.
Em destaca d'Abde la capacitat, ho hem comentat durant el partit, d'endur-se totes les pilotes que no són
els rebots,
els rebots.
Sí. Com va fort, com interpreta que aquella pilota la perdrà i va fort.
Això no és casual,
No,
o sigui,
no, estic d'acord amb tu.
S'endú moltes jugades brutes, però se les acaben duent totes, o la majoria, i això... Deien els que van veure jugar Pelé que Pelé se les enduia totes. Veus jugar Maradona, i Maradona també s'enduia moltes d'aquestes.
És que, Xavi, és com tenir un sisè sentit. Jo crec que forma part de que quan tu reconeixes que aquell control no és bo o que aquella orientació és llarga, que ràpidament t'actives per atacar una pilota dividida. És a dir, hi ha dues opcions. No ser conscient que aquella pilota l'estàs a punt de perdre i, per tant, no canviar la freqüència de les passes, no anar fort amb la cama i pensar... Bé, no ser conscient d'aquest canvi o interpretar-ho tan ràpid que et prepares ja no per intentar recuperar la pilota després que se t'escapi, sinó anar a la pilota dividida per guanyar-la. O sigui, ell actua amb aquest... I això també és molt de jugador de carrer, de jugador llest, de jugador que sap que no surt a vegades tot net.
És molt intuïtiu, no? Aquí l'escola Barça és més ortodoxa, no? Hi ha paràmetres que interioritzes.
Ell té un punt de salvatge.
Ell olora el futbol, ensuma el futbol i actua a partir del que marca el seu instint, no? És que va arribar fa 4 mesos aquí.
Carles, passem pel laboratori, comencem per la línia del davant, de contrastos. Aviam, quines dades tens?
Doncs mira, comencem amb Abde, que en els 88 minuts ha tingut 39 intervencions i aquesta s'ha jugat 11 un contra un.
De 39 intervencions, 11 són uns contra uns, eh?
I d'aquests 7 li han sortit bé.
És altíssim, eh? 11 de 39 vol dir que gairebé de cada 3 pilotes, una encara. O sigui, una se la juga. És increïble. I després que m'has dit que 7 d'11 bones, eh? Molt bé. Què més tenim al davant?
Bueno, en el davant també hauríem d'afegir que el Barça només s'ha rematat dues vegades entre els tres pals avui, eh?
Les dues
són els dos gols. Vull dir que, ofensivament, el partit ha estat bastant nefast.
I de Luc de Jong, què tenim?
Doncs 90 minuts, 26 intervencions, 5 pilotes perdudes i cap rematada.
26 intervencions són poquíssimes, per un davanter. I de Dembélé?
Doncs 80 minuts, 42 intervencions, forces, una pilota recuperada, 4 perdudes, 4 un contra un, 2 li han sortit bé, 2 malament, i 3 rematades, les 3 li han anat fora.
O sigui, una recuperada, 4 perdudes, 2 de 4 uns contra uns, o sigui, la meitat. A mi el que sabeu que em preocupa del Dembélé d'avui, que hagi provat 4 uns contra uns i Abde 11. O sigui, jo entenc que Dembélé pugui tenir pujades i baixades, ve d'una lesió llarga i, per tant, no pot mantenir la regularitat. El que em costa més d'entendre és que el Barça acabi jugant no per l'encert d'Abde, sinó que Dembélé se'n jugui 4 i Abde 11. O sigui, això a mi em grinyola molt. Em sap molt de greu, perquè no crec que el seu partit sigui especialment fluix. És més, el primer quart de la segona part fa la jugada del gol, fa una aquella rematada enroscada, però Dembélé no pot acabar aquest partit amb 4 uns contra uns. No
s'ha aturat una mica la segona part i per mi és un partit d'aprovat, no ha estat el seu dia.
Perquè s'ha dedicat a xutar, que acabava les jugades. No, no?
I una assistència, quan...
Sí, avui
l'assistència li contem, no? Però, Sònia, ha de jugar-se quatre cara a cara, Dembélé, sí, avui?
Potser ell ha vist que en el primer no se n'anava i que avui no se n'aniria del seu lateral, i és cert que l'hem vist molt rebre i tornar.
Mira, els dos primers no se n'han sortit, els dos després sí que se n'han sortit.
Sí, els dos primers deuen ser els de la primera part.
Correcte, sí.
Sí, no és un, no és un bon... Bé, ja et dic, per mi, en global, és un partit d'aprovat. La primera part ha estat bastant desaparegut.
O sigui, avui no, per tu no, no, el partit no el penalitza.
No, bàsicament perquè és que no hi ha, no és que no hi ha competències, a dir, us agradi o no, és l'únic que hi ha. Per una banda,
home, sí.
Per una banda
Abde,
per una altra banda Dembélé.
És que tu sempre vas a veure si el hem de posar o no. Jo estic posant, jo estic parlant de la valoració.
Quan dius, és a dir, per mi respecte a la seva...
Quan dius que no hi ha competència, sí, home, si el de l'altra banda juga 11 i ell se'n juga 4, té competència. Perquè n'hi ha un que ho ha fet millor que ell, però no per l'èxit.
Dembélé no cal que sigui el millor del partit a cada partit.
No, aquí vaig, és que no. No és el problema de que hagi estat bé o malament, que per mi no ha estat especialment malament. Torno a la pregunta perquè me l'estàs driblant. Vaig a que s'ha jugat 4
sí,
cara a cara.
Sí,
i Abde 11. O sigui, no és que sigui el millor o el pitjor, és que jugui. O sigui, és que assumeixi la responsabilitat que necessita, perquè com dius tu, com que no n'hi ha més, ostres, ell té un paper molt important i no el pot evitar. No pot ser que jugui 4, jo crec, 4 quan l'altre se'n juga 11. Perquè, clar, això fa que l'equip, aleshores, es volqui cap a la banda del nen de 19 anys. Quan l'hem vist al Camp Nou aquests dies, cap a on ha anat el joc del Barça?
Cap a ell.
Qui ha marcat les diferències?
Sí, sí.
Ell.
Doncs... Però probablement eren altres escenaris de partit, no? És a dir, avui...
Més còmode per ell.
Era, exacte, era un escenari més còmode per ell, perquè rebia i podia encarar, pel que fos.
Ja,
i avui
home,
és cert que no...
Un dia és com avui, també. El necessites... Jo l'he trobat molt a faltar. Avui, si tenies 150 milions d'euros en una banda i un xaval a l'altra. I al final,
de dos.
De dos, imagina't. I clar, i a l'altra banda ha basculat tot cap allà. No. Si estem tancardats i tothom fa la lectura que estem tancardats, l'estrella ha de sortir i ha de... I si
no, però és que l'estrella és l'estrella només quan us convé, això també t'haig de dir. No, l'estrella és l'estrella només quan us convé. Que és allò de no assenyalo ningú, però assenyalo Dembélé, que ja ho vaig sentir l'altre dia, és igual. Sí, Dembélé està tornant d'una lesió de 7 mesos, l'altre dia, contra el Bayern, era el seu primer partit com a equip, com a titular. I avui és el segon. Si en portés 10, jo probablement també seria més dur amb ell, perquè és cert que la temporada passada, quan va aconseguir acumular una sèrie de partits consecutius, al final trobàvem a faltar que fos... més determinant pel seu equip. I jo és una de les coses que crec que se li pot criticar a Dembélé. És a dir, en el moment en què ell ja tingui una continuïtat, ha de ser determinant, perquè un extrem el que li demanem és que sigui determinant. A Abde no li podem exigir res, perquè Abde acaba de sortir del planter i tampoc esperem que sigui determinant a cada partit. I Dembélé sí que ho espero.
Jo crec que a un extrem ara li demanem que encari, no que sigui determinant. Però vaja...
Bé, que encari que després doni assistències i marqui gols. Perquè
no, però sobretot que encari, perquè si no encara no pot ser ni determinant ni donar assistències ni gols. Però vaja, queda clar que la Sònia no penalitza. La resta, creu que el partit de Dembélé penalitza o no?
No, a mi em sembla bé esperar això que diu la Sònia, perquè amb el cinquè any i hem d'esperar 10 partits, que ens situarà, que ha passat Reis, no? Passat, o sigui, finals de gener amb les rebaixes...
Però que no patiu, que no renovarà i ja està, i deixareu ja de patir per la continuïtat de Dembélé, ja està.
Va, a la resta, Bernat, que tu també has tret el nom, penalitza o no?
Sí, per mi penalitza aquest, penalitza el de...
Espera, que som amb Dembélé. Ah, a l'altre partit, vols dir, perdona, que pensava que anaves a dir un altre nom propi. No, digues.
No, Dembélé, sí.
Sí.
Quin partit va jugar l'altre dia?
Múnich.
Bayern.
Ah, Bayern, també, sí.
A mi tampoc no em va semblar tan catastròfic el partit de Dembélé a Múnich.
Jo crec que
la tònica general...
És un dia que es necessita que els jugadors diferencials, com diu Xavi, es notin, i jo no, el vaig notar.
Bé,
jo crec que és un jugador, i és un jugador que el Barça està en la situació que està, evidentment, i potser no es pot permetre el luxe de prescindir de res, però s'ha de començar a... pensant que ja no ha de ser jugador del Barça. Sem descartar-lo.
Xavi, tu...
És a dir, si es pot, fins i tot, col·locar-lo al mercat d'hivern.
Al mercat d'hivern?
Sí. Que marxi. Home,
no. Jo també m'apunto això,
Sí? Jo crec...
Arribar un pacte perquè la meitat de la fitxa ja l'assumeixi el nou club.
Home, no es faltaria, que pagués el Barça.
No, sí.
Bé.
Ui, no seria la primera vegada que no se'n va, però mitja...
El tema Griezmann, qui paga la fitxa i que perquè per Madrid, diuen que el Barça paga una part important de la fitxa de Griezmann encara.
Sí. És a dir, com que ha de marxar el juny, que marxi ja.
I ja, total, ja ens van descapitalitzar l'estiu, doncs continuem regalant futbolistes que ens poden servir i,
de fet,
només hem de patir de no baixar aquesta temporada. Ja està. Però encara desens o tretzens.
Bueno, doncs guanyarem l'Europa League gràcies a ell.
Sortint del fac de Dembélé. Sí, sí. Xavi, el partit d'avui, tu creus que...
La comparació amb Abde li fa mal, però no crec que la setmana vinent sigui suplent.
Doncs ens anem a una altra línia, perquè sí que considerem que el tema Luke de Jong, ja he vist que hi ha unanimitat en què hauríem de buscar altres solucions i que la seva situació és que és molt poc productiva. Jo no sé què li passa, potser està molt baix de forma. Aquest noi...
I passa que era el tercer suplent del Sevilla, que el Sevilla el Sevilla el volia.
Però escolta'm una cosa, Sònia, era el tercer...
Va fer tres gols la temporada passada.
Aquesta conversa ja l'hem tingut. Fa una temporada que és el tercer suplent.
És que la temporada passada va marcar tres gols.
Fa una temporada i mitja va decidir l'Europa League ell. A la bombolla, o sigui, va fer gols a la semifinal i el gol important, i a la final va fer un partidàs. O sigui, el que vull dir és que és veritat que l'any passat va estar així i probablement ha arribat en el pitjor moment, però que vull dir que tampoc fa 10 anys que Luke de Jong s'arrossega pels camps, que va ser un jugador molt important pel Sevilla fa dues temporades. Però vaja, aquí més o menys tots hi coincidim que anem buscant altres solucions, no?
Sí.
Sí.
Molt bé.
Sí,
anem cap al mig camp. Carles, tens alguna dada del mig camp?
Doncs mira, com que segur que voleu parlar d'ell, 62 intervencions de Busquets, 62 de Gavi, 48 de Nico, amb 20 minuts menys, De Jong, 39 intervencions.
Home, torna, que s'ha de tornar a repetir això.
62 Busquets, 62 Gavi, 48 Nico, amb 20 minuts menys, perquè ha sortit el minut 70, De Jong, amb 90 minuts, 39 intervencions.
Jo crec que Xavi, avui, quan ha parlat de jugadors d'impacte, estava pensant en ell, Xavi. Jo crec que... Estàs d'acord?
I tant. Vaja, és que m'ha vingut la imatge de Frenkie De Jong desaparegut al camp, com ha estat desaparegut a la segona meitat, sense aportar cap solució a l'equip per treure'l de l'àrea pròpia. És que passen els partits i és un jugador de molta qualitat, de molt potencial, però no és líder.
A mi aquesta em preocupa especialment, aquesta situació.
Sí.
Perquè no sé com passigar, o sigui, no sé exactament què és el que passa. No, o sigui, no entenc que faci el partit que va fer a Villarreal i cada cop i volta diguem, home, és aquest, i després passin tres partits i torni a ser el germà dolent, el bessó.
A mi, en el cas de Frenkie de Jong, a mi m'agrada tenir paciència amb els futbolistes, com bé sabeu.
Mort de riu.
I jo, per tant, en una situació normal, jo pensaria, doncs mira, ara potser no passa un bon moment, si l'has de seure les seus i ja el recuperaràs. Però la situació crítica en la que es troba el Barça, si en aquest mercat d'hivern necessita vendre algun jugador per poder-se reforçar, crec que és un jugador que té mercat i que tu tens aquella posició prou ben coberta.
A l'estiu,
de cara al futur,
deies?
No, fins i tot a l'hivern.
Fins i tot ara a l'hivern?
Sí.
Home, si t'agrada tenir paciència, eh?
Per això, no, dic que en general jo tindria paciència, i si no fos aquí... la situació crítica... Però el que vull dir és que l'equip va sobrat de migcampistes...
Ja, ha de tornar a Pedri, que algun dia tornarà a jugar...
I que, en canvi, tens una necessitat extraordinària per reforçar-te i només ho pots fer venent-te jugadors que en el mercat puguis obtenir una bona xifra per ells.
Bé, però abans de vendre De Jong pots vendre Serginho Dest, no?
Però jo crec que per Dest el màxim que faràs és recuperar el que vas invertir per ell, que són 20, no? 20 milions d'euros,
sí,
crec.
Més o menys, per aquí, no?
I en el cas de Frenkie de Jong, potser algun... És a dir, és que penso en el cas Ferran Torres. Ja. Si tu vols... Perquè ara no... Jo crec que fa dues setmanes pensava diferent, mira què et dic. Mm-hmm. Però és això, és que arriba partit i veus que no aixeca i dius, doncs si el que necessites és un davanter que et faci gols, i aquest futbolista ara mateix no t'està donant, ja et dic, a mi m'agrada tenir paciència i no el condemno de... És que no triomfarà aquí a Can Barça, sinó que per la situació crítica que tens, doncs mira...
Jo mantinc... Amb De Jong jo no em precipitaria. Com a mínim m'esperaria l'estiu. Però estic preocupat, Borda.
Jo tampoc em precipitaria. Ostres, em sembla que un individu com aquest, amb aquest perfil... I és veritat, estic d'acord amb la Sònia, que el mercat ens donaria diners, però també té dret a passar ratxes dolentes, tot i que se li ha d'exigir. Aquí jo el que apel·laria és que Xavi intervingués, ha de recuperar aquests jugadors. Els ha de recuperar, perquè sense aquesta classe mitjana que ha d'estar cridada, o que tots ens pensàvem que està cridada a liderar el vestidor, no ens en sortirem, perquè amb els nens sols no n'hi ha prou.
Borda, Bernat.
Home, la solució al mercat d'hivern, tot i que no em sembla una animalada, no em sembla cap bestiesa, la veig una mica precipitada. De cara al mercat d'estiu, no tindria cap mania.
Bé, i anem cap al darrere. Jo crec que Piqué ha fet un molt bon partit, i jo crec que ha fet un pas endavant, que jo crec que avui ha reaccionat. Per exemple, tinc la sensació que Busquets ha estat a un nivell inferior a Piqué. Hem vist Umtiti per primera vegada, hem vist un altre cop un Ter Stegen, que a mi m'ha fet la sensació d'un punt de timidesa. Carles, tens alguna dada que i ens hi posem?
Home, mira, a Piqué. Piqué té 15 pilotes recuperades, 3 a la primera part, 12 a la segona. Té 13 pilotes refusades, no n'ha perdut cap. Ha comès dues faltes i ha vist una groga.
Bé, tireu per on vulgueu. Per Piqué, per Umtiti, per Ter Stegen. Carta lliure.
Ter Stegen avui no el veig culpable de cap dels dos gols.
Jo tampoc.
Però continuem esperant l'aturada miraculosa dels Oblak o Courtois, que et salvi algun partit algun dia, d'acord? I no he vist patir excessivament Umtiti. M'ha semblat que ha fet un partit digne.
Sí, jo també, crec que Umtiti...
A mi el
sí.
que em sembla curiós del cas d'Umtiti, perquè estic d'acord amb vosaltres, ni bé ni malament... Segurament, és a dir, no, prou desapercebut.
No surt a cap foto, no?
Sí, exacte.
L'expectativa és tan baixa.
Clar, que l'expectativa
no, és baixa.
Però el que em resulta curiós és que tots els entrenadors que passen per la banqueta del Barça, hi ha un dia que tenen la tentació de dir, va, vaig a donar-li una oportunitat. Avui, com a mínim, no ha sortit retratat i és possible que Xavi torni a pensar un altre dia.
Et dic una cosa, en el cas d'Umtiti, Borda, ens va perfecte, perquè si apareix poc però apareix bé, potser algú ho repensa.
Li hem de fer highlights.
Els vídeos.
Hem de treure aquells moments en què ha fet un parell de passades enrere.
A la dreta, sí.
Si editem un vídeo d'allò prou correcte, escolta'm, encara podem enganyar algú.
Sí, sí,
algú
sí,
que
sí.
no sàpigui de la seva condició física, que ara el futbol europeu no deu quedar ningú que sàpigui que un titit té problemes físics. Per cert, aprofito. Eric García, algú sap què passa?
Bé, ha dit Xavi que era una qüestió tàctica, ho ha volgut deixar molt clar, que avui era un dia de duels directes, de situacions de molta intensitat d'àrea i que ha preferit a Umtiti que a Eric. Ho ha argumentat bastant bé i jo crec que no va més enllà que els partits que s'han jugat no necessitàvem un central com ell, entenc.
Bé.
Bernat, alguna cosa més? Sobre la part del darrere?
No, a mi no m'ha donat... Sí, Umtiti amb una defensa de tres centrals potser està una mica més protegit i sí que és veritat que no ha estat cap desastre més enllà de fer-nos patir amb alguna passada amb la dreta. Piqué espectacular i Araujo, ostres, em sap greu, però començo a veure-li cada cop més les mancances en pilota que els encerts sense, ostres.
Clar, perquè és un mal que afecta tot l'equip i aleshores ens hi fixem i veiem que ell és on pateix especialment. Jo crec que també una mica en la línia del que diem, com estem de seguida que veiem una mica de llum, ens hi enamorem, diríem, no? I que tot ha de tenir un procés una mica més equilibrat. Però tots sabem en què pot ajudar a Araujo i que avui jo crec que ha patit defensivament també, i on especialment és un jugador més fràgil, no? Que és amb tot el que genera la construcció en pilota. Bé, hem fet una repassada profunda. Heu vist les imatges de la porta o no les hem pogut penjar encara?
Sí, sí, estan
penjades.
I que algú les veu... Com me les expliqueu?
Té pressa per marxar, no? Mireia, tenies, sí, com dius, va demanant...
Moltíssima pressa.
Els seus companys que entrin a la furgoneta. Com que aquí no tenim el so, no hem pogut escoltar tot el que li diuen, però sí que sembla que
sí, que gira,
que regira, que se'ls mira.
Bé, són unes imatges que reconeixem la porta, diríem, eh?
Una mica, sí.
Bé. Va calent, se'l nota que va calent.
Home, només faltaria, no? Clar, sí. I més ell ja se'n calenta, li empaten un partit un altre cop, com li va passar a Balaïdos, el got va vessant.
I han rebut els seus, vinga, que tots cap dins.
Sí.
Els que també estan enfadats són els aficionats de la Real Societat amb el seu porter Remiro, perquè s'ha avançat al Betis 1, Real Societat 0, amb un greu error en la sortida de Remiro. Partit arriba al descans i també està a la mitja part el partit de bàsquet de la CB del Barça, 27-33 a la pista del Tenerife, guanya l'equip de Siquevichos.
Veritat o mentida, va. O no en tenim?
Sí que en tenim.
Veritat o mentida?
Veritat o mentida?
Va, que demà sabrem el rival del Barça a l'Europa League.
Però home, és veritat.
Què deuen pensar això els equips classificats? Sònia Gelmà, comences tu. El Barça és un dels tres equips més forts del sorteig. Veritat o mentida? I espera que et refresco els equips que arriben a la competició des de la Champions. Són el Leipzig, el Porto, el Borussia Dortmund, el Sheriff Tiraspol, el Barça, l'Atalanta, el Sevilla i el Zenit. I la pregunta és, el Barça és un dels tres equips més forts del sorteig?
Jo crec que potser no és cert, però sí que ho deuen pensar, per tant, veritat.
Després de la Sònia va Bernat Soler, va.
Sí, ho pensen, veritat.
Carles Domènech.
Ho pensen, veritat.
Xavi Campos.
Mentida.
Jordi Borda.
Veritat.
Marc Domènech.
Mentida.
Mireia Ruiz.
Veritat.
Albert Mora.
Mentida.
Ricard Torquemada.
Mentida.
Jaume Ramon.
Mentida.
Això acaba repartit. Que tocava.
Però la pregunta era el que pensem nosaltres o el que pensen els rivals?
El que pensen els rivals.
El que pensen els rivals. Però tu, Xavi, si vols, pots expressar el que tu penses.
En l'anunciat de la pregunta apareixen els rivals.
Perquè què deuen pensar els equips classificats?
Sí, vosaltres, els de la veritat, penseu que encara mantenen cert respecte
exacte
sobre el Barça.
Sí,
no?
Jo crec que sí.
Jo crec que jugar contra el Barça sempre mereix un respecte per part dels rivals, com històricament n'ha tingut el Madrid. O sigui, són aquests clubs que es veuen amb una perspectiva diferent a la realitat que podem viure nosaltres.
Però creieu que els han vist jugar o no?
És que generalment no es veu jugar. Per això hi ha aquesta perspectiva.
Però jo crec que això passa més quan estava Messi que ara.
Home, és que ara...
Bueno, canviat, ara, però... per això. Per això jo crec que ara no ens consideren com un dels top 3 d'aquests que has dit.
I nosaltres ens hi considerem?
No.
No.
No. No.
Tots diríem que no, eh?
Has fet bé de no formular aquesta pregunta, perquè
crec
que
hauríem
trobat.
Però,
per evitar la unanimitat.
Ni entre els 3 d'aquests 8, eh? Que hi ha el Sheriff, bueno, la resta d'unidors.
No, però hi ha Sevilla,
Porto,
Atalanta,
Borussia, Atalanta,
Leipzig, Porto...
I els equips que estaven jugant ja a l'Europa League, no?
Sí, però aquests, sí, sí. Hi ha uns que entren al bombo i hi ha uns que passen directament de ronda. Sí. Bueno.
Per cert, teniu clar qui voleu o no?
I un dels italians.
Sí, tu vols fort. Tu vas
una eliminatòria
fort,
atractiva.
Jo
sí,
el més fluix, com sempre.
Qui home, ha dit això?
Jo, el Carles. Carles. Jo sempre vull el més fluix.
El Dinamo de Zagreb. O el Glasgow Rangers també podria ser.
Jo també vaig fer el Dinamo
de Zagreb.
Però un moment, és que la competició ja és prou avorrida de per si. Com a mínim fem-la interessant, ja que hi som.
Me recordem els equips que ens poden tocar. Són el Rangers, el Dinamo de Zagreb, el Nàpols, la Lazio, l'Olympiacos i el Braga.
És que tal com estàs, et pot eliminar qualsevol igualment, doncs com a mínim que sigui un d'important.
Com a mínim que et facin una ferida grossa, eh?
Els Rangers, per cert...
Home, vés a saber com està el Barça al febrer.
El Nàpols ara mateix està jugant 60, Nàpols 0, Empoli 0, i la Lazio també està jugant, Sassuolo 1, Lazio 1.
Al febrer també la hi haurà tingut continuïtat. I ja.
O potser ha sortit al mercat d'hivern, vés a saber.
Bé, tu, Borda, vols dir els italians o no?
Vols, no, jo no vull fort? La Lazio ni de conya, ni a la Lazio ni al Rangers. La resta, mira, estic...
El Rangers per una qüestió de glamour?
No, perquè van ser... Jo, vaja, són l'afició més violenta que he viscut al centre de Barcelona dels últims anys.
Això va passar en un partit de Champions. Sí, sí, en un partit de Champions. Bé, Campos, tu ets els que vols italians, com a l'Uri i la Sònia, o no?
No, pel risc d'eliminació. Com a mínim passar el play-off, és que això... Sí, formalment no és ni una eliminatòria
de
l'Europa League.
Compte, però és que aquí, exacte, potser si t'eliminen aquest play-off ja no consta en el palmarès que has estat a l'Europa League.
Home,
s'ha de tenir
en
compte, també.
Bé,
home,
això
la fase
serà...
prèvia de la Champions no consta si no arribes
a... No, però ja han fet la fase de grups.
Bé, això serà demà a la 1, eh? A les 12 hi haurà el sorteig de Champions, sí, que són els taloners, i després a la 1 ve el sorteig de l'Europa League, on que entra el Barça per saber a qui li toca. Jaume, qui se'n va amb un somriure de la TET avui?
Doncs, Misa, és el Jaume Medina, eh? És a dir, l'usuari de Twitter Jaume Medina, que guanya la samarreta oficial del Barça. Hi han participat més de 2.500 persones.
Molt bé.
I regalem aquest regal de Reis amb la samarreta del Barça.
Encara hi ha passió per una samarreta del Barça, i enhorabona al guanyador. El Barça avui empatat contra l'Osasuna, 2-2.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
En el temps que tardes a escoltar aquesta falca, hem analitzat l'aigua de l'aixeta diverses vegades. L'aigua de Barcelona i la seva àrea metropolitana és una de les aigües més controlades del món, gràcies a l'esforç d'un equip de professionals que fa més de 30 controls de qualitat cada 5 minuts per garantir la millor aigua per tu i pel planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Recupera el podcast de la TDT, El Tercer Temps i el Parlem de Futbol a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i a les plataformes Apple Podcasts, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.